el vell rellotge de casa dels avis. Sempre l'he vist a casa, el vell rellotge. Lentes hores de números romans i un paisatge hivernal de torres càndides i figures de nois jugant amb neu. Presidia el rellotge al menjador. Aquella cambra trista, tan solemne, que exhalava un alè barroc i ranci amb les cortines de vellut i els mobles negles com cadafals i poms de flors fetes de drap i plomes i petxines. Això no obstant, la iaia conreava pèsols d'olor al terrat i margarides i criava coloms. I, si el garbí bufava dolç del sud, feien volar estels de llarga cua platejada. Estius d'infant, de pins i d'atzavares. Era un safir, la mar. I eren molt lluny, aquell col·legi obscur dels jesuïtes, les files d'escolars innumerables, els escolans blau cel del mes de maig, l'incipe parue puer de Virgili i el panem nostrum quotidianum, que era gairebé l'únic pa de cada dia. I, a la fi de l'estiu, el llarg silenci del vol de les gavines solitàries sobre una mar com una flor marcida. I tornàvem a casa, regressàvem als dies i als treballs, a la penombra del menjador amb cortines i catifes, al vell rellotge de nevats paisatges. Aquest poema de Gerard Vergés forma part del llibre Long Play per a una ànima trista de l'any 1986 i està recollit a l'edició Poesia completa 1982-2014, editada per Edicions Proa.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és dimarts 17 de maig de 2016, passen uns minutets de les 9 del vespre, i això és Punt 7 Ràdio. Tirant de llibres, avui el programa número 314. Molt bona nit, Maria.
Bona nit.
Molt bona nit, Arsa.
Bona nit, Francesc. Bona nit, Joan. Què tal? Aquests 15 dies?
Molt bé.
Heu llegit molt? No heu llegit?
Hem llegit, però com que hi havia tantes coses, que sí, coses solidàries.
Exacte. Sí,
en fi, molta feina, també amputacions i tot això. Tot plegat ha anat molt bé, però suposo que també la gent que ens escolta també ha pogut llegir i s'ho ha passat bé. Dir també, per, com sempre diem, que aquest programa es remet en diferit per Ràdio Vitamènia, emissora municipal de Santa Maria de Pau, Tordera, el dilluns de la setmana següent, de quan la fem a Punt 7 Ràdio de Sant Celoni. Allà, a Palau, es pot sentir de 9 a 10 de la nit només per via ràdio, al 91.5 de la FM. Per més informació, aneu a la nostra pàgina del Facebook.
Molt bé, doncs, dit això, hem d'explicar les seccions que hi haurà al programa d'avui, els continguts. L'apartat de llibres a la carta, parlarem d'un parell de llibres. Maria, ens parlaràs d'una novel·la d'Àngel Burgues, una novel·la sí, que es diu Noel et busca.
Sí.
I en Joan ens parlarà d'una novel·la de Teresa Roig, La merceria.
Sí, és una llàstima que m'hagués hagut de fer, m'hagués agradat haver-li fet l'entrevista avui mateix, però no podrà ser. No podrà ser perquè vaig escriure-la, em va dir que sí, però em va dir que sí ahir.
Ostres.
Clar, ja havíem fet la caleta, tot muntat, i ara no podia fer. Clar. Però l'últim programa d'aquesta temporada, el 316, que és el 14 de juny, l'entrevistarem.
Perfecte.
Molt bé, doncs, tenim tres cròniques. Des de la Franja de Ponent amb l'Octavi Serret, des de Catalunya amb la Sílvia Romero i des de les Illes Balears i Pitiuses amb en Pau Vedell. També tenim a l'apartat de Literatura Universal el comentari d'un parell de llibres més. Margarit Duràs.
Sí, l'amant, el seu amant.
Que en francès té el mateix títol.
Sí, per sort no varia gaire les traduccions, mira. I, bueno, és un amant que ha sortit tres cops a la vida de Margarit Duràs, en diferents perspectives, ja us l'explicaré.
Molt bé, i jo mateix us parlaré d'una novetat. Ha sortit el febrer d'enguany, del 2016, La font sagrada, de Henry James. Ja sabeu que Henry James va morir fa 100 anys, va morir el centenari de la seva mort, va morir a Londres l'any 1916, i ara per tant era el centenari de la seva mort, i per això ha sortit en català aquesta traducció de l'Alfred Sargatal, La font sagrada de Henry James. I acabarem el programa, com sempre, amb el noticiari i amb dues frases. Avui, tant l'Asa com en Joan volien fer frases i les tindrem aquí al final del programa. Som-hi.
Molt bé.
Llibres a la carta.
Vale, doncs jo us parlaré avui de Noel et busca, d'Àngels Burgues. És un llibre completament d'intriga. A més de l'editorial La Galera, té 216 pàgines, és de 7,95 euros, però també depèn d'on el compris, i és del 2012, es va publicar el 2012. Bueno, bé, és un llibre en primera persona en què l'Enric, és el narrador protagonista, es desperta en un hospital i no recorda absolutament res. Només sent el dolor intens de tot el seu cos, no sap qui és ni què li ha passat, i li diuen que s'ha fet diverses operacions per canviar-se el rostre i que l'han trobat en un cotxe ple de droga, juntament amb tres persones més i un nen, que tots han mort, menys ell.
Ostres, quin inici, oi?
Sí, sí, sí.
Inici,
sí.
Més impactant.
Això sembla les novel·les d'en Joan.
Les novel·les de misteri sueques.
Exacte. Sí,
doncs bé, per això el vigila la policia, no? I ell no sap en qui pot confiar, perquè no sap res, però bé. Apareix l'Unai, l'únic que l'ha reconegut i que l'ha anat a visitar, no? Aquest és... diu ser el seu company de pis i sembla que és l'únic que el pot ajudar. L'únic de qui l'Enric es pot refiar, no? I ell li explica que abans de l'accident era una persona molt callada i que poques vegades parlaven, llavors no el coneix, no? Tampoc sap res d'ell. I bé, l'única opció que té l'Enric és descobrir el seu passat a través dels records que l'assalten sobtadament, cosa que fa que el lector vagi sabent les coses a poc juntament amb el protagonista. I això fa enganxar-te molt a la història. Per finalment descobrir un passat molt fosc que ningú s'espera i tot això, tot i això, doncs l'Enric només sap una cosa. Noel el busca i no sap si li convé que el trobin o que no.
L'acció passa a Barcelona? O no se sap on passa?
Ostres, doncs no me'n recordo. Diria que sí.
Sí, perquè si el nom és català. Enric, sí, està ambientat a Catalunya l'acció.
Sí, 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 és Barcelona.
L'escriptor és català.
Sí, que és Barcelona.
Això que és de Figueres, o de Girona.
Figueres, sí.
Figueres.
I aquest protagonista que ha tingut aquest, diguem-ne, aquest accident o aquesta circumstància que ha perdut la memòria, és ja una persona gran?
No, és un jove.
És un jove. I sí. Els seus pares no apareixen?
No.
No ho sabem, tampoc.
No, clar,
no pots explicar.
Llavors ja ens ho diu tot, Francesc.
No, ja està bé. El que passa que és el que jo m'estava plantejant. Dic, ostres, si és un noi jove, els seus pares haurien d'aparèixer també, no? A l'hospital, doncs... tampoc no surten.
Tampoc.
Vaja,
això es descobreix més endavant. Doncs bé, ja heu vist que la novel·la té un inici molt atractiu, no? Que sap com enganxar-te a la lectura, sobretot per un adolescent. I a mi m'ha deixat bastant sense paraules. Doncs va desvetllant la informació d'una manera molt intel·ligent, amb la qual cosa fa que augmenti la incertesa i el meu nerviosisme, no? Era com haver acabat el llibre i estava amb el cor bategant així com si hagués fet una marató.
Mare de Déu, sí que és intens.
És molt, molt xulo. Bueno, més tracta temes pues, molt interessants per nosaltres els adolescents, no? Pues, la pròpia identitat, la culpabilitat, l'enveja, la revenja, l'amistat... Bueno, és això, és un llibre curt, ràpid de llegir, directe, molt de ritme, es llegeix com amb un sospir. I té girs argumentals molt bons, molt xulos, i a mi em va deixar bocabadada, bueno... Malgrat les seves poques pàgines, de fet, em va quedar una sensació de no em faltava res.
Estava pensant ara en una cosa que deies, no? Que has dit que sí que és veritat, no? Que el fet que tracti el tema de la identitat, doncs per un adolescent doncs pot ser molt interessant, però de fet el tema de la identitat de fet és un tema universal. Estava pensant ara en Èdip Rei. Èdip Rei, precisament, de Sòfocles, tracta el tema de la identitat i és una tragèdia per tots els públics, no necessàriament per un públic jove,
sí,
en
sí.
aquest sentit.
Bueno, sobretot és per joves de la forma en què està escrita, que és molt fàcil de llegir. Però, de fet, un adult també el podré llegir, crec que també li agradaria. Bueno, en definitiva, és una novel·la que deixa m'intriga fins al final, fins a l'última pàgina. I estic convençuda que us agradaria i el gaudiríeu de la lectura com ho he fet jo, i és una novel·la molt bona, la veritat.
Aquesta final que dius tu és el que és típic de les novel·les també negres, no? Mm-hmm. Que al final pensaves que el puc sí. era aquest, o aquest, i jo resulta que ni cap d'aquells sí. ho era un altre. Això és el que fa més, diguem-ne, emocionant un llibre d'aquest, sí. perquè et deixeu, com dius tu, diguem-ne, personalment el que la llegeix, doncs et deixa afectat, no?
Clar.
I això és el que demostra que és un bon llibre.
És una novel·la negra o d'intriga, dius, perquè aquests descobriments es van fent de mica en mica i ho va fent ell, el protagonista, o és perquè la policia va fent descobriments?
No, ell mateix.
Ell mateix.
Però llavors té l'ajuda de l'amic aquest, oi?
Bé, això...
Ai, és que li estem preguntant massa coses.
Això ho he de llegir. Sí, perquè volem arrencar informació i no ens la vol dir.
Exacte, eh? Això vol dir que ens ha enganxat, això vol dir que ens ha enganxat.
Si voleu, llegiu-la, eh? Si
exacte.
No? Diguem que potser l'amic no ajuda prou.
Ah.
No ajuda prou.
No.
D'acord. Vale, vale.
Potser a l'amic no li interessa que recuperi la memòria.
Ah. Ah.
Francesc, home.
Ja no dic res més. Jo no l'he llegit, eh? No l'he llegit jo. No? Molt bé, pots tornar a repetir la referència, doncs?
Un moment, que ja queda una última cosa.
Perfecte.
Que hi ha una part de la novel·la que està basada en fets reals, que el que heu llegit als llibres és la part dels dos nens que són assassins, això ja us sabreu si llegiu el llibre. Aquesta part és una curiositat molt gran, i jo ho he llegit l'altre dia, que vaig estar buscant informació, que es veu que està basat en fets reals, i a mi m'ha cridat molt l'atenció. És una cosa que, de fet, em va impactar molt, d'uns nens que maten un altre nen a Anglaterra. I això és una cosa que surt al llibre.
Això ho vaig sentir.
Però ambientat
sí,
a Catalunya.
Això va ser una notícia, sí, sí.
Fa alguns anys va sortir les
sí.
notícies.
Sí, el 1993. I això, bueno, és una cosa que m'ha impactat bastant, la veritat. I bé, això, l'autor, Àngel Burjas, nascut a Figueres, va estudiar la carrera de Belles Arts i la va ampliar a Berlín. Bueno, i ha rebut bastants premis, la veritat, i escriu literatura per a adults i joves. I jo m'he llegit també El Club de la Cistella, que diria que és obligatòria a l'escola.
Penso que l'Àngel Burjas ha vingut a l'institut alguna vegada.
Ostres! Sí. Sí. Doncs jo m'he llegit un dels seus llibres també, que és, bueno, més aviat per un enfocament més aviat infantil, no més aviat adolescent, El Club de la Cistella, que és també és un grup de joves, és molt xulo també. I bueno, ara viu a Barcelona i dona classes d'educació visual i plàstica.
Pots repetir la referència?
I tant. L'editorial La Galera té 216 pàgines, val 16,95 i es va publicar l'any 2012.
Molt bé, doncs seguim amb els llibres a la carta. Ara us presentaré una novel·la ja molt més gruixuda, molt més per adults, aquesta sí que és per adults, això. Es diu l'autora Teresa Roig, l'obra La Merceria, editat per Columna, el número 1058, Barcelona, el 2015, no fa gaire, per tant, és un llibre també d'aquests novetats. Té 362 pàgines, crec que llargueta, perquè són llibres pàgines grans, 19,90 euros en format paper i 9,99 en format EPUB 2. Ja sempre que vaig dir l'altre dia, hi ha EPUB normal i l'EPUB 2, que és la versió més moderna. Teresa Roig neix a Igualada el 1947, per tant, és relativament adulta, no hi ha? Més gran que jo. Ha treballat en diversos mitjans de comunicació i ha obtingut diversos premis literaris. No els diré aquí perquè n'hi ha molts. Les obres publicades fins ara són L'herència dels horts, el 2008, Pa amb xocolata, el 2009, El primer dia de les nostres vides, el 2010, El bloc de Lola Pons, el 2011, que et diu que equival al Bridget Jones en català.
Ah, sí, sí, ja ho he sentit.
I L'arquitecte de somnis, 2013, a banda d'aquest llibre. Vull dir que són llibres que tots han tingut quasi un premi. Cada llibre que fa, premi que li donen. Vull dir, quasi tots són premiats. Eh? Vull dir, és una persona que ha tingut molta sort i fa llibres de qualitat. Aquest n'és un. Hi ha gent que diu que el que li ha encantat més, després d'haver llegit tots, és aquest. Bé, jo us ho explico. La Merceria és la història d'unes nissagues encarnades en dues famílies amb afinitats profundes i en desavinences totals, eh? Que es presenten com els personatges principals i són els que condueixen la novel·la al llarg de tres generacions de dones, bàsicament, tot i que la protagonista principal és la merceria, eh? L'objecte, la botiga de la merceria, propietat d'una de les famílies. És aquesta, la merceria, l'espectador silenciós de tot el que passa al voltant de tots els personatges que hi passen per ella. Un lloc que pren vida pròpia i que tots desitgen. Un lloc on tres generacions viuen i malviuen. Així tindrem uns personatges treballadíssims, que es fan odiar i estimar amb la mateixa intensitat. Anem creixent amb ells, els veurem evolucionar, s'enamoren i es desenamoren, ploren i riuen, són feliços i infeliços, però això vull dir que són, per tant, que van d'un costat a l'altre amb molta facilitat. La Mercè, el personatge central, per això hi ha, a part de les dones i la merceria, la Mercè és el personatge central, que és el que ocupa més part de la novel·la, ens robarà el cor des del mateix moment que la coneixerem. Una persona realment, en fi, encantadora, no? Per dir-ho així d'una forma suau. Val la pena llegir aquest llibre. Tots els seus viscuts estan situats en una Barcelona durant un temps d'un centenar d'anys, que va des de primer terç del segle XX fins a l'època d'ara.
Escolta, les protagonistes són totes dones o hi ha de tot?
No, hi ha homes i dones, sí, perquè hi ha casaments, hi ha fills, hi ha coses... També hi ha homes, sí. I passa que els homes no queden gaire ben parats.
Ah. Ostres!
No queden gaire ben parats. La certa és que són els que tenen un paper més, diguem-ne, més... desastrós, vull dir, no és que siguin dolents així intrínsecament, però dolenta, hi ha una dona que és especialment dolenta, no d'aquestes de les protagonistes, però sí que una que està que intervé, diguem-ne, amb una certa mala bava, però els homes són com babaus, es deixen enredar per aquí, no saben mai què fer, és la dona la que ha de prendre decisions perquè ella no s'ho atreveix o té problemes, en fi.
És que ara, mentre anaves explicant l'argument, allò de diverses generacions d'una mateixa família, estava pensant en aquella novel·la de Montserrat Roig, Ramona Déu, que són diverses generacions de dones, bàsicament.
Sí, sí, no.
Hi ha una altra novel·la de la Mariolina Venezia que es diu Fa mil anys que sóc aquí, que també és una història de dones. És una història protagonitzada per dones.
Sí. Home, i també veureu que després parlo també de la similitud amb Mirall Trencat, que també és la història de tres dones, tres generacions de dones. Mm. Encara hi ha altres personatges, exactament 71, però
ostres,
les tres dones són les que porten l'obra.
Clar, clar, clar.
Eh? Bé, dic això, que és durant el segle XX, tal, hi ha una gran quantitat d'esdeveniments socials, polítics, econòmics, culturals i polítics, amb una guerra civil pel mig i en dues dictadures que es barregen amb la vida diària de forma que sembla que els estiguem vivint en aquell moment i que donen versemblança a l'obra. De fet, moltes de les coses que explicava l'obra jo els he viscut.
Clar.
S'han viscut en primera persona, per tant, he viscut la dictadura, he viscut la repressió, he viscut les corredisses davant dels risos i moltes altres coses que aquí s'expliquen. Passa que aquí hi ha un final que aquí sí que perd una mica la versemblança, que és massa fort, que no l'explico, però vaja, jo penso que la novel·la val la pena.
Una mica d'esperança havia de donar, no?
Sí, no, ja.
Després de tanta cosa.
A banda dels fets externs que condicionen, i de quina manera, perquè dues dictadures condicionen molt, la vida dels personatges, val la pena dir que on hi ha més tensió novel·lesca és a la relació entre ells. Tot i que el fora també és complicat, entre ells hi ha moments que hi ha una tensió brutal. Trobem l'ambició, també el dubte, l'odi, l'enveja entre les dues famílies que inclouen aquests personatges que, tot i pertànyer a dues classes socials diferents, tenen més similituds de les que podrien suposar d'entrada i que, en definitiva, troben sempre la solució en l'amor. I de fet, l'amor no, però no és una frase feta, diguem-ne, sentimental, eh? És una cosa real que és així. Si no hi hagués hagut amor, això és, bueno, hauria sigut un còctel molotov a punt d'explotar.
Una batalla campal.
Aquest volum planteja una mescla de gèneres i subgèneres. Hi ha romanticisme, tragèdia i suspens, segons el tema que toca, i és el que va sortint en diferents etapes de la novel·la. Podríem definir-lo com un drama del segle XX, però per tot el que hem dit, ja podeu suposar que aquesta història no té res a veure amb l'auca del senyor Esteve, de Santiago Rossinyol, encara que es tracti de la mateixa botiga. Sabeu que Santiago i Rossinyol, també la botiga és una merceria.
Sí.
Quan has començat a comentar-ho, estava pensant en l'auca del senyor Esteve.
I hi ha tres generacions, també allà, a l'auca del senyor Esteve. Que aquí el conflicte central serà entre dues famílies, molt allunyat, doncs, del conflicte intern que viuen internament la família dels Esteve. Escrita en gust impecable i ambientada en una època meravellosa en constant evolució, la Teresa Roig ha sabut capturar l'essència de tots els personatges i plasmar-la en un espai de temps precís i mesurat. És una història que tots ens queda força propera i encara podem rescatar records que fan que aquest llibre encerni un trosset dels molts que envolten les nostres pròpies vides. Per tant, un llibre recomanable des de tots els punts de vista, no solament per mi, sinó perquè per les xarxes que he consultat, doncs tothom diu que és un llibre d'una profunditat que val la pena, doncs, llegir-lo.
Jo el vaig veure per Sant Jordi, sí, i em va cridar molt l'atenció, perquè, bueno, la portada també...
Sí, molt... tot allò de Betes i Fils, sí, sí, botons, sí, i aquestes coses, la bordada. A veure, el Facebook, que ja vaig, sí, l'he plantat, sí, allà, sí, perquè, sí, vegueu les portades també, no?, i que la gent...
M'ha fet gràcia perquè vaig estar a punt de comprar-lo, Joan, i que tu el comentessis.
Bueno, a mi me'l van regalar, i per això també el llegeixo ara, perquè esclar, són 20 euros, clar, 20 euros per fer propaganda, ara, si tu t'agrada, molt bé, però si tu dius, bueno, vull però no molt, clar, no guardaré, clar, després el llegeixo i després ja està, doncs que te'l regalin primer i després, exacte, ja està, que és com funcionem aquí. Teresa Roig, La Merceria, editorial Columna, 1058, Barcelona, 2015, 362 pàgines, 19,90 euros en format paper i 9,99 en format digital EPUB 2.
La crònica.
Comencem la crònica des de la Franja de Ponent amb Octavi Serret. Bon vespre, Octavi.
Hola, molt bona nit des de la llibreria Serret al Matarranya, a la Franja. Esta nit us voldria recomanar un llibre que, bueno, que ha sigut un dels més venuts a les Terres de l'Ebre i dels més recomanats, que es diu Ànimes de Vidre. És d'Helena Soler i Beltrán, i l'Helena Soler, que és artista i escriptora d'Arnes, s'estrena en esta segona novel·la en una història de personatges que, per casualitat o causalitat, coincidissin en un tram del camí de les seues vides. El llibre lo podreu trobar, lo podreu comprar, és una autoedició, lo podeu comprar directament des de la meva web, des del Serrat Llibres. Ella ja ens va sorprendre en una novel·la negra, una novel·la anterior, que es diu Elisa Voltes, que allí veureu que realment, si teniu l'opció d'entrar i llegir un poquet de què va, i sobretot llegir-lo, veureu que bé, hi ha una diferència entre una publicació i l'altra, i una diferència de 20 anys. O sigui, realment Elisa Voltes el va publicar fa 2-3 anys, però és un llibre que va escriure fa 20 anys. És un llibre molt més senzill, però que realment ja dona a entendre de la seva, diguem-li, forma literària, que realment acabarem tenint llibres prou potents com és Ànimes de Vidre. En Ànimes de Vidre és una història de personatges transparents que van coincidint i que realment les seues ànimes, l'ànima de vidre, que és el títol del llibre, transparents i fortes, també poden ser fràgils i que es poden trencar en segons quins moments, no? Lògicament parla d'emocions, parla del que és dia a dia, la vida el que et porta cada dia, és un anar fent, no?, i anar trobant tot tipus d'estímuls i de moments més complicats i més fotuts. Com són relacions, les relacions són fràgils, i tant poden ser fràgils com poden ser fortes com les ànimes de vidre. Tots dits són el llibre, teniu en compte Helena Soler i Beltrán d'Arnes. Ella té un espai a Arnes que li diu Art Grobotiga. Ella és artista, pinta, fa escultures, i a part, vull dir, li agrada la literatura, escriu i bueno, és capaç de muntar unes trobades espectaculars com la que també farem la setmana que ve en el meu amic Víctor Amela, que el portaré a la llibreria per presentar la filla del Capità Groc, un dels, ja ho sabeu, el llibre més venut, i segueix sent més venut a Catalunya, i que anirem a Arnes per a celebrar la festa de la mel, que serà el diumenge 29, que és una festa, que és una de les més xules de la primavera, i que tindrem el Víctor Amela en una carpa tot el dia allí firmant llibres, i que al mateix temps farem un tast a la Art Grobotiga d'Helena Soler a les 7 de la tarda, 7 i mitja, en Víctor Amela, per celebrar, diguem-li, aquest èxit d'este llibre tan potent com és La filla del Capità Groc. Tot això en Helena Soler, Ànimes de Vidre, Elisa Voltes, tot això ho trobareu als Serret Llibres, lo podeu comprar, lo podeu fullejar i, sobretot, disfruteu. D'acord? És que vagi molt bé i fins d'aquí 15 dies.
Gràcies, Octavi. Fins d'aquí 15 dies. Que vagi tot molt bé.
Bé, ja tenim la segona crònica a punt. Des de Catalunya ja tenim la Sílvia Romero. Bon vespre, Sílvia.
Bon vespre des de Barcelona. Què us sembla si, només començar, anem cap a Móra d'Ebre, a la comarca de la Ribera d'Ebre? En aquesta població, els dies 27, 28 i 29 de maig, és a dir, el cap de setmana de la setmana vinent, tindrà lloc el Festival Literàrum, que inclou la tercera fira del llibre ebrenc i, alhora, la novena fira d'espectacles literaris. El programa d'activitats és força complet i abraça diversos registres possibles, des de presentacions de llibres i xerrades fins a, com era de preveure, en tractar-se també d'una fira d'espectacles literaris, activitats de tipus més teatral o dramatitzades. I a més, la Institució de les Lletres Catalanes, juntament amb els organitzadors del Festival Literàrum, proporcionen transport gratuït fins a Móra d'Ebre. Això sí, només amb sortida des de Barcelona. Cal emplenar un formulari i estar registrat com a usuari al Què llegeixes. Aquestes, de fet, són les dues úniques condicions per poder-se inscriure i viatjar amb aquest transport gratuït. Bé, com sempre, per disposar de més informació, per descarregar-vos el formulari que he comentat, per conèixer el programa complet, us recomano entrar a la web de l'Ajuntament de Móra d'Ebre i així, des d'allà, podreu accedir a qualsevol tema o qualsevol aspecte que us interessi sobre aquestes tercera fira del llibre ebrenc i novena fira d'espectacles literaris, com he dit, el 27, 28 i 29 de maig. La web de l'Ajuntament és www.moradebre.cat. Tot seguit, permeteu que torni a fer referència a un cicle del qual ja n'he parlat en altres corresponsalies, El meu clàssic. El meu clàssic és un programa de la Institució de les Lletres Catalanes que intenta fomentar la lectura a través dels nostres escriptors actuals, tot fent que ells mateixos ens parlin d'un autor o autora ja considerat clàssic i que per a ells ha tingut importància. En dir per a ells, vull dir que per a la seva pròpia evolució estilística, per al seu propi bagatge, en aquest sentit és en el qual ells fan referència a aquell clàssic. En aquesta ocasió, doncs, vull comentar l'acte que se celebrarà el dijous 26 de maig a les 7 de la tarda a l'Espai Arts Santa Mònica, a Barcelona. La conferència anirà a càrrec de Marta Pessarrodona i el tema de la seva exposició és Mercè Rodoreda i el seu temps. I, sincerament, pot semblar de vegades que parlar de Mercè Rodoreda, amb tot el que s'ha arribat a escriure sobre la seva obra i el seu compromís literari, és repetir-nos. Però penso que res més lluny de la realitat i que mai no és prou quan l'escriptor és de la talla de la Rodoreda. Com he dit, això serà dijous 26 de maig a les 7 de la tarda a l'Espai Arts Santa Mònica, a Barcelona. I per més informació podeu entrar a l'apartat Agenda de la web de la Institució de les Lletres Catalanes, www.lletrescatalanes.cat. I ja per acabar, voldria fer esment dels últims actes del cicle de Pell Sensible, un cicle de música i literatura organitzat per l'Ajuntament d'Igualada, a la comarca de l'Anoia. Com que no disposo de gaire més temps, només comentar-vos que el dissabte 28 de maig l'acte estarà dedicat a textos de Montserrat Roig i més endavant, el dissabte 18 de juny, es dedicarà a textos de Josep Vicenç Foix. Com he dit, a Igualada, i en tot cas entreu a la web del seu ajuntament, www.igualada.cat, i un cop aquí cliqueu l'apartat Cultura. I això és tot per avui. Ens retrobem en 15 dies. Fins ben aviat.
Molt bé, Sílvia. Fins d'aquí 15 dies.
Bé, tenim ja el nostre corresponsal de les Illes Balears i Pitiüses, en Pau Adell, que ens explicarà coses molt interessants de les activitats culturals que es fan a les Illes Balears. Bona vesprada, Pau.
Hola, bon cop de com fan, què tal? Com esteu per allà?
Bé, fem el que podem, fem el que podem aquí.
I tu, què tal?
Molt bé, molt bé.
I tu, estàs bé, també?
He estat tot el mes per Principat i he hagut mil activitats i continua havent activitats per tot i m'estic estressant una mica. Hi ha una notícia interessant de la vostra zona i és que avui l'editorial d'edicions, en la que porto una mica les tasques, avui ha sortit l'antologia d'Aventura Ametller, un autor de Mataró que va morir fa uns anys, i que hem fet una antologia retrospectiva de la seva obra, per tant, que ja sabeu, si voleu recuperar aquest autor, d'aquí a pocs dies ja serà a les llibreries, a la Dòria, que faran també de la Dòria de Mataró, que faran també de marxants d'aquest home, per tant, ja ho sabeu, eh? A veure, anem, Cases de Mallorca. Tenim algunes presentacions interessants. Demà hi ha el recital, demà, dia de 8, hi ha el recital Tassau, 35 anys. Hem de recordar que és una editorial que va des dels anys 80, que va publicar autors tan interessants com Josep Piera, Felip de Malde, Miquel Mestre, Vicent del Taller, etcètera, etcètera. I se fa un recital homenatge en aquesta col·lecció. I això serà el Soterrani 20.000 de plaça Mercat 2 de Palma. És un lloc on normalment no fan recitals, però que també té un significat especial. Així mateix, a la llibreria Lluna, el dia de 9, hi ha la conferència Nou Caires de Ramon Llull, a càrrec de Pere Morell, que és un historiador que també ha fet algunes activitats sobre el tricentenari a Mallorca, doncs també parla de Ramon Llull. Això serà la llibreria Lluna de Palma, també. Més coses. Aquests dies se prepara la nova edició de la fira del llibre de Palma, de Mallorca. Seran uns dies, entre cada setmana que ve, i el posterior seran 10 dies de presentació de llibres, de recitals, on hi haurà també el Reverb. Recordeu que és una activitat de l'AELC que fa cada any a la fira del llibre de Palma. També hi ha la presentació de Les iguanes són blaugranes, el mateix de nou, a Can Alcover, Palma. Recordeu que són uns textos escrits per Andreu Cervé i que repassen una mica en pau humorístic alguns punts de relació social amb el Barça.
Podríem arreglar aquest llibre a Cristiano Ronaldo. Estaria molt content.
Sí, no, ara a més, segurament aquesta presentació anirà molt bé, ara que hi ha la Lliga, segur que algú més s'anima a tot això. I bé, per acabar, dir-vos que hi ha un cicle que s'acompanya amb vi, que sigui el 3 dijous espectaculars, on Miquel Mestre i Isabel Clara Simó, amb textos d'aquests dos, se fan unes activitats als vins Mesquí de Mora de Mallorca. Això serà a Porreres, els dijous a les 8 de la tarda. Comença el 19 de maig. Per tant, ja sabeu, si voleu una mica de literatura, si voleu una mica de vi, si voleu una mica de Barça, hi ha una mica de tot.
Molt bé, doncs ja parlarem més al noticiari d'allò que s'ha fet a la plaça Major de Palma defensant la català. Parlarem després.
Molt bé, perfecte.
Vinga. A reveure, Pau, a reveure.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Literatura universal.
Doncs bé, jo us presento L'amant, de Marguerite Duras. És una obra que, bé, és en català, està a l'edició L'Ull de Vidre, que és de Tusquets Editors, I el que he llegit jo és de l'any 2002, però l'última versió és del 2008 i aquesta val 14 euros. La traducció va a càrrec de Marta Pessarrodona.
Una gran traductora,
sí,
i gran,
sí,
poeta.
Sí, es nota també. I bé, doncs crec que suposo que tothom ha sentit a parlar d'aquest llibre perquè és bastant controvertit. O sigui, s'explica un episodi de la vida de la mateixa autora, Marguerite Duras, i concretament quan ella tenia 15 anys. Però l'obra no la va escriure fins que va tenir 70 anys. O sigui, bueno, clar, ja sabem, bueno, Marguerite Duras es caracteritza...
Quina memòria.
Sí, memòria, però també es caracteritza per tenir una vida bastant turbulenta. Hem de veure que ella va viure moltes coses també impactants i fortes, no? I que la seva vida, doncs, no va ser fàcil. Bueno. Però bé, bueno, es va publicar l'any 1984 i tot just sortir, uns anys més tard ja va tenir el Premi Goncourt.
Carai.
Sí, va ser arribar i moldre.
És el principal premi a les lletres franceses.
Sí, no? sí, és el més important de França. Però clar, bé, no he trobat la traducció, perquè crec que no està traduïda al català, però és com un perfeccionament d'una obra que va començar, que es diu Le Bagage du Pacifique, una cosa així, que seria com... Això, bueno, històries del Pacífic o anècdotes del Pacífic, una cosa així. Però clar, llavors ja es va concretar millor al seu amant, que el tenim aquí avui. Bé, com he dit, és autobiografia, i hi ha gent que ho considera com una mig autobiografia, perquè potser alguns fets no són del tot...
Hi ha ficció, potser.
Clar, una mica. Home, espero, perquè si no... Però bé, com ja sabem, el Marguerite Duras va néixer a la Indoxina, que era una colònia francesa, i bé, l'obra es trasllada allà. Bueno, va fent una mica de flashbacks, perquè clar, també ella també es va moure entre Indoxina i París, però comença amb un gran flashback, que és ella de gran. I llavors, a partir d'aquí, bueno, amb una frase que li diu un home que es troba en un restaurant, i bé, és molt colpidor perquè li diu que... L'home li diu, he sentit molt a parlar de la teva bellesa, de quan eres jove, però m'agrades més amb la teva bellesa actual, amb aquesta cara devastada. I comença, clar, comença així perquè l'obra, com ja sabem, bé, bueno, Marguerite Duras comença a experimentar amb el seu cos, amb la sexualitat, i és com el pas de ser nena a ser dona. I és molt recurrent en el fet de la bellesa en ve baixa. Em noto vella, em noto... Ella descriu que de la nit al dia es va veure com se li accentuaven les arrugues i tal, no? Però jo crec que és aquesta metàfora de tot el que ha viscut que li ha comportat a ella. Bé, això com a primer
això d'aquesta cara devastada... Però què vol dir? Que això era de gran ja, no?
De gran. Però devastada en el fet de totes les arrugues com a metàfora de tot el que ha viscut.
Ja.
El pes dels anys.
Els patiments.
Sí. O no patiments, perquè de fet, bueno, a l'obra ja veiem que a ella li agrada el que està visquent. Però és una barreja entre resignació i experimentació.
Ja.
Resignació per què? Bé,
Hi ha coses que potser ja no pot fer, per l'edat que té.
No, perquè la mare de Marguerite Duras va quedar vídua molt jove. I llavors tenia tres fills, Marguerite Duras i dos germans, vale? Dos nens més. Un era el germà gran i l'altre és el petit. Ell estava entremig. Què passa? Que la Indoxina va tenir molts problemes, la van estafar per comprar unes terres i tal, i en el principi també se'ns descriu, com vivien. O sigui, vivien en una mansió i tenien un criat i una criada i no sé què, però en realitat no es podien permetre aquestes coses. Era l'art d'ensenyar, de parentar i d'ensenyar-se, però clar, eren francesos, havien de demostrar els indígenes, que eren qui eren ells, no? I llavors, però clar, això va portar moltes angoixes dins la família, perquè clar, la mare es matava a treballar, però també veia que no arribava
a final de mes.
A final de mes no arribava, i fins i tot ens escriu que de vegades patien gana. O sigui, Déu-n'hi-do. I què passa? Que a tot això se li inclou el vici del germà gran, el vici de l'alcohol, el vici d'anar a, bueno, de sortir de nit i tot això. I a més, doncs, també, tot i que es veuen, bueno, tot i que és conscient de que això no li fa cap bé a la família, la mare igualment el protegeix. Protegeix els dos germans. Però en canvi a la Marguerite, no. Al contrari, veu una oportunitat a la filla per treure més diners. I llavors, però, a veure, anem a contrastar. A veure, sí que és una mica, una relació una mica... jo he dit molt ràpid, no? Però no estem parlant d'aprofitar-se de la... No estem parlant d'un cas de prostitució, eh? Però igualment, clar, l'amant que coneix la Marguerite és un home xinès de 26 anys, o sigui, li treu 10 anys, perquè recordem que té 15 anys en aquella època, i la mare i xinès, o sigui que en aquell moment no estava ben vist que una persona de França, o sigui una bueno, colonitzadora, podríem dir, estigui
occidental.
Sí, bueno, occidental, estigui mantingui una relació amb un oriental o algú d'aquells països. Però igualment la mare passa per sobre de tot això i ja li va bé. Per què? Perquè aquest home és fill d'un magnat xinès de l'època. I llavors, clar, ja li va bé i ja també es veu una... Però es nota molt perquè al principi la Marguerite no vol que coneixi la seva família perquè sap que té molts problemes, però l'amant, doncs, bueno, aquest senyor, que no se diu mai, no diu mai el nom, em va sorprendre. Sempre és ell o l'home, o saps? Clar, primer és l'home, no?, perquè es coneixen en el transbordador, perquè hi ha molts rius i molts bueno, aigües fluvials allà al Mekong, bueno, és a Saigon, perdó, no ho havia dit, i sí, primer és l'home del traje i xinès i després és ell. No sabem el nom, que això també és curiós.
Vietnam, això és, doncs...
Sí, però bueno, allà hi havia també xinesos que estaven bueno, fent negocis. Llavors, no és ben bé de Vietnam, però sí que és oriental. Llavors, què més tenim? La relació que té la protagonista amb l'amant. Sembla com una relació d'amor a primera vista, perquè es veuen allà al transbordador i sí, i com que flam... Flash, així. Més per part de l'home que no pas per la Marguerite. Però per què? Per això, per la resignació que sap que és com el que ha de fer. De fet, abans d'aquest passatge se'ns descriu com anava vestida. I se'ns descriu que la seva mare li deixa vestits semitransparents i coses així, saps? Perquè vagi provocant...
Va estimular.
Exacte, m'entens? O sigui, llavors com que ja s'ho esperava, perquè ella ja diu, tothom em mira quan surto al carrer, els hi agrada, saps? Noto el desig o noto coses d'aquestes. I llavors, doncs, clar, per part de... A mica sí que és d'amor, però saben que no podran culminar-lo en el sentit de casar-se o de formar una família pel mateix cas de racisme o xenofobisme.
La pressió social.
Exacte. I també perquè per part de la família de l'amant no estaria tampoc ben vist. Llavors, doncs, ho mantenen un any i mig, dos, i llavors, doncs, ja veureu què passa.
No cal que expliquis.
Exacte.
Un desenllaç, perquè no, llavors ja...
Sí.
Que quedaria poc clar què passava.
Clar.
I ja no, llavors ja la gent no ho llegiria.
Exacte, no direm res. Però les relacions que s'hi mantenen són bastant turbulentes i a mi em van sobtar, sincerament. O sigui, la imatge de la mare com a... Bueno, s'arriba a pensar que també a través d'aquesta història d'amor que viu la seva filla, també ella reviu una història d'amor. perquè clar, ella va quedar vídua molt jove i llavors era com l'última, saps, com una manera de mantenir-se viva ella també, ella mateixa, no? I bé, pel que fa als germans, veurem que el germà gran, tant com ho he dit, és acaparador, o sigui, ell controla tot. Quan estan tots junts, tothom li ha de fer cas, és molt controlador també. I el germà petit es podria dir que és el confident de la Marguerite, que, bueno, jo això us ho explico perquè és evident, malauradament tindrà un accident i morirà molt jove, i és a partir d'aquí que la protagonista, doncs, ha de
prendre decisions
molt importants. Sí, sí. Bé, jo la recomano molt, és colpidora, però em va agradar perquè mostra molt bé la realitat que es vivia allà. I també s'ha de dir que en alguns casos és molt personal, és evident. O sigui, si és una autobiografia, doncs sí que d'allò. Però per algunes coses sí que, per exemple, això de no poder-se casar, de les classes socials, de tot, doncs està molt bé. Està molt bé. Bueno, repeteixo la referència. És l'amant de Marguerite Duras, l'edició L'ull de vidre, en aquest cas del 2002, però l'última és del 2008. Tusquets Editors, i són 14 euros.
Molt bé, doncs el segon text que tenim en aquest apartat de literatura universal d'avui és, com dèiem, una novel·la de Henry James, La font sagrada, en traducció del Fred Sargatal. Són gairebé 300 pàgines, 289. El preu és de 22 euros i està publicat ara al febrer de 2016. Fa relativament 3 mesos, encara no.
Sortit del forn.
Març, abril, maig, sí, uns 3 mesos.
Parlem de molts llibres, sortits del forn, aquí,
a gairebé, eh? Això ho tenim a la col·lecció de Sí i d'allà, número 48. Això ho tenim a Editorial Adesiara. No sé si ho havíem
dit.
Sí,
Adesiara. Bé, cal dir que la portada d'aquesta, ja que abans parlàvem de la portada de la novel·la de la Mercedes, doncs aquesta també és una portada curiosa. És un quadre que fa referència a aquell personatge de Circe, de l'Odissea, Circe envejosa, de John William Waterhouse. Hi surt un personatge femení, doncs, amb una mena de font o de recipient de vidre, i està caient una mena de líquid de color verd, com un líquid màgic, en certa manera. El llibre es diu La font sagrada. I, de fet, l'argument és molt senzill. S'ha arribat a dir fa potser un mes i mig a TV3, el programa aquell dels matins, sí, que presenten llibres, van presentar aquest llibre, i la persona que va fer la presentació va dir que es tractava d'un llibre que parlava de vampirs, però no vampirs que mosseguen, vampirs energètics que treuen, xuclen l'energia d'altres persones.
Ai, mare Déu.
Sí, ara us explico grans trets del plantejament. Hi ha un narrador, per cert, tu deies que l'amant de l'amant no se'n sabia res, del nom, que sempre deia ell,
sí.
Doncs el narrador d'aquesta novel·la tampoc no se sap el nom, no se sap qui és en tota l'estona.
Però es veu que és un narrador,
és,
o sigui,
narrador.
Es presenta i tal,
sí,
però
sí,
no
presenta,
se sap el
però
nom.
Però no se sap res més. El narrador, aquest narrador és convidat amb molta altra gent, amb una mena de festa, amb una mansió que es diu Newmark, que és a prop de Londres. Això sí, tenim clar l'àmbit geogràfic, perquè al principi l'obra comença amb una estació de tren, l'estació de Paddington. L'estació de Paddington és a Londres, això sí que ho sabem. Per tant, no pot ser massa lluny de Londres. Han estat convidats a una mena de festa, tots són més o menys aristocràtics o gent important, i resulta que ja a l'estació de tren aquest narrador s'adona, per la gent que veu, gent que ell coneixia, que ell ja havia vist fa temps, s'adona que hi ha algunes persones que han canviat notablement. Hi havia una persona, un tal Gilbert Long, que ell havia tractat temps enrere, que era un veritable estúpid, un veritable imbècil, parlant clar, que no tenia conversa, parlaves amb aquella persona i és que feia més ganes de marxar
sí,
i no continuar la conversa. I se'l troba a l'estació, a l'andana, i fa veure que no el veu. Però aquesta altra persona s'acosta a ell, el reconeix i entra amb ell al seu compartiment i diu, ai, que serà un viatge
sí,
molt feixuc. Però resulta que ha canviat com un mitjó aquest Gilbert Long, perquè la seva conversa ha passat a ser fascinant. Quan parla no pots deixar d'escoltar-lo. O sigui, en comptes de ser d'una persona estúpida a una persona seductora, encisadora, de qui tothom està pendent, que té una conversa meravellosa. Llavors, entra una altra persona. Quan aquest Gilbert puja al vagó amb el narrador, surt una persona, la senyora Brissenden, de qui el narrador la coneixia, l'havia vist anteriorment, i era una persona més aviat lletja, una persona ja més aviat gran,
una dona, i de cop i volta la veu rejuvenida, envellida en ve alta. I dius, ostres, què està passant aquí? No? Estem aquí observant una sèrie
regressió,
de canvis.
Sí, regressió.
Una sèrie de canvis amb algunes persones. El que era estúpid ara és seductor, encisador. El que era gran, envellida, vull dir, ara de cop i volta s'ha fet envellida en ve alta. S'ha fet més joves. Ha rejuvenit, no? I a la que arriben a la mansió i comencen a trobar-se amb altres convidats, s'adona que el marit d'aquesta dona que ell s'ha trobat a l'estació i que l'ha vist tan rejuvenida, el marit li ha passat al contrari. El marit era, no diré 10 anys més jove que la dona, però resulta que el marit s'ha envellit d'una manera notable. Sembla que tingui 60 anys. Ha envellit moltíssim. Potser en tenia 30. I de cop i volta sembla que tingui 60, gairebé duplicat l'edat. Llavors, és clar, la pregunta que es fa al narrador, i de fet tota la novel·la és com una mena d'investigació, de saber què ha passat aquí. Aquesta mena, això que dèiem, els vampirs energètics, qui està xuclant l'energia aquí? Perquè es veu que l'enigma que es plantegen és si hi ha una persona que s'ha tornat estúpida, que s'ha tornat encisadora i abans era estúpida, aquest tal Gilbert Long, i hi ha d'haver una altra persona que abans era encisadora i que ara s'ha tornat estúpida.
Vale, com un canvi d'aquests.
Sí, uns vasos comunicants. I es passarà tota la novel·la intentant esbrinar què ha passat. Llavors, doncs, l'argument és aquest. L'argument és...
Home, déu-n'hi-do,
Sí, és saber què ha passat. No cal que us digui que l'acció d'aquesta novel·la és bastant reduïda. És una novel·la on passen poques coses. O allò que és important és el diàleg, és un llibre dialogat. El narrador es passa bona part de la novel·la parlant amb un, parlant amb l'altre, a través d'insinuacions, a través de flirtejos, perquè el narrador sembla que s'enamora d'una d'aquestes possibles dones que abans era encisadora i ara es pot estar tornant estúpida, però se n'enamora sobtadament. Llavors, no és capaç de fer una anàlisi gaire lúcida.
Ostres, però clar, o sigui, en aquest cas, sap que és estúpida, però si pensa que s'ha canviat per l'altre, parlant amb l'altre, es deu imaginar com és la dona en realitat, no?
Sí, però com que tampoc no està segur de si és ella,
a qui
li està enxuclant aquesta energia.
Uf, que complicat,
Mireu què diu a darrere el llibre, diu... Gràcies a la ploma enginyosa de James, les converses ambigües, les insinuacions, els jocs de mirades i els flirteig entre els convidats submergeixen el lector en el broll inescrutable de la font sagrada, que és l'única explicació possible d'aquests miracles. Aleshores, d'ençà que ha sortit aquest llibre, han sortit diversos articles a la premsa, a banda d'això que us deia fa un moment a TV3, el mes de març, com per exemple un article del Jordi Nopka que va sortir a l'Ara el 27 de febrer, on se centra especialment en la dificultat de llegir Henry James. Sempre, tradicionalment s'ha dit que és un autor difícil, i la veritat és que ho és. La veritat és que és un autor, no diria feixuc, però sí que el presenten com un autor prolífic i de sintaxi enrevessada, tan barroca com precisa. Un dels novel·listes que ha explorat amb més persistència i resultats més brillants les subtileses i sofisticacions de la psicologia humana. O sigui, l'objectiu de la novel·la no és explicar fets que passen, sinó intentar explicar per què els personatges es comporten com es comporten. Això, analitzar la psicologia dels personatges. I m'imagino que d'aquí també ve la dificultat.
És que Henry James és un dels pares de la novel·la psicològica, no? Conjuntament amb Joyce i la Mercè mateix i Mercè Rodoreda. Doncs tot això són novel·les d'aquest tipus, per això hi ha tant diàleg i tant introspecció, diguem-ne.
Sí.
Diu que era germà d'un psicòleg, d'un gran psicòleg, William James. Diu, no és cap casualitat, diu en Jordi Llobet.
Ho portava a la sang.
Sí. Diu, Jordi Llobet torna a sortir
aquí, ha fet un estudi.
El nostre company.
Diu que Henry James va ser el
doctor
gran Llobet, el continuador de Flaubert en la línia realista, però amb una gran diferència. A més del tractament exquisit del llenguatge, que ja trobàvem en Flaubert, Henry James investiga a fons la profunditat psicològica dels personatges. Diu, l'obra de James és difícil de conèixer en la seva totalitat. Està integrada per una vintena de novel·les, en la major part dels casos de més de 500 pàgines d'extensió, més d'un centenar de novel·les curtes, novel·les, llibres de viatges, assajos literaris i fins i tot tres llibres de memòries d'un ambiciós projecte que es va interrompre per la mort de l'autor poc abans de fer 73 anys. Diu en Jordi Nopka que els tres grans temes de Henry James són els diners, la vida pública i la llibertat d'elecció. En aquest llibre, sobretot, la vida pública seria l'interessant. Bé, llavors en aquest article s'explica a grans trets quines són les grans novel·les i les grans obres de Henry James. Diu que és un autor que no ha estat gaire traduït al català. Per exemple, jo per exemple conec una altra de les obres que ha estat traduïda al català, Els papers d'Aspern, però molts altres que s'han fet, no sé fins a quin punt hi ha traducció al català. Els ambaixadors, La copa daurada, La lliçó del mestre... Bé, i finalment, allò que us deia, una de les etiquetes que penja de Henry James és la de ser un autor difícil i minoritari. Què és difícil? Es demana Luis Magrinyà, és un dels editors de Henry James. Diu, a mi em resulta difícil la prosa, que rinclona i ximple. James és un dels autors que més es preocupa del lector. En fi, que...
Què et va semblar a tu? Et va semblar...
A mi m'ha semblat un autor difícil de seguir, sobretot per això, perquè hi ha molt poca acció i has d'estar... Hi ha molts personatges d'estar pendent en cada moment de què és el que s'està dient, perquè és fàcil perdre el fil.
Vale.
Perquè el narrador ara parla un, ara parla amb l'altre, ara parla amb l'altre més enllà.
És un llibre de text més que d'acció.
Sí, és una acció, és, exactament. Hi ha un altre article de l'Alfred Mondria que parla d'aquesta novel·la, La Font Sagrada, i diu que Henry James va convertir el narrador clàssic en una mena de voyeur social, un observador que se sent en obligació d'examinar i definir els altres personatges, encara que en el fons ens està descobrint el laberint i els amagatalls de la pròpia consciència. Aquesta frase va molt bé per descriure el narrador d'aquesta novel·la, perquè està fixant-se, està observant absolutament tot el que fan els altres personatges. Molt bé, i a grans trets seria això. Hi ha una altra cosa que no sé si hauria de dir. La persona que em parla a TV3 ho va dir, penso que potser no ho hauria d'haver dit, però bé, no és tan important el resultat com el procés. O sigui, no és tan important saber finalment si existeix una font sagrada, qui és que li ha pres l'energia vital a l'altre, sinó el procés de descoberta de totes aquestes informacions.
Que és com Ithaca.
Sí.
En aquest article del Fred Mondria diu, la font sagrada ens condueix a un dels principis fonamentals de Henry James, en què la recerca és més interessant que la resolució del misteri. El protagonista és un tafaner inquiet, obsedit a esbrinar quins són els ressorts i els secrets d'uns personatges esquius en una festa aristocràtica a Newmark. Doncs a grans trets, l'argument i l'explicació i els mèrits i virtuts d'aquesta novel·la serien aquests. Repetim la referència de Henry James, La font sagrada, en traducció d'Alfred Sargatal per l'editorial Adés i Ara, col·lecció de Sí i d'Allà número 48, editat el febrer de 2016, tot i que la traducció és del 2011. Hem hagut d'esperar uns anys fins que es publiqués. 22 euros.
El noticiari.
Bé, el partit noticiari, comencem una notícia. Hi ha gent que es pensa que Madrid no ens estima. I això és fals. Ara veurem una mostra d'un gran amor que ens tenen, tant, ens estimen tant, que ara veureu una mostra d'aquest amor impagable que sembla que mentida que la gent no el vegi a vegades, no? Sabeu que el
Bruce Springsteen?
Bruce Springsteen va actuar a Barcelona ara fa dos dies i va fer unes frases al començament i deia... ho sentirem i avui veurem la versió que van donar a Televisió Espanyola d'aquestes paraules.
Escuchado. Hola España, hola Cataluña, el cantante norteamericano Bruce Springsteen arrancaba de esa manera el concierto, 65.000 espectadores vibraron con el voz.
Bé, ja veieu que ens estimen molt, que ni quan diuen hola Barcelona, que ho ha sentit 60.000 persones i arreu del món on es va transmetre aquest concert, tothom va entendre Barcelona, menys una persona a Madrid que va dir que no deia hola Barcelona, sinó deia hola Espanya, que és una mica diferent fonèticament, no?
Però és que a més, si volguessin fer alguna cosa en contra, haurien d'haver substituït Espanya per Catalunya. Saps? O sigui, em fan malament.
El més fort és que ens tracten per estúpids, perquè diu, ja ho han sentit, diu, ja lo han oído.
Sí, ho han sentit molt bé, eh?
Sí. Sí, perquè veguis fins a quin punt... Però és que és un gran amor, que això és una prova d'amor, eh? Perquè llavors no diguin que no ens estimen. Això és una prova d'amor. Seguim,
molt bé,
seguim.
Més coses. Sabeu que a partir de dijous se celebra la Fira del Llibre de Varsòvia. I qui serà la cultura i la literatura convidades especials d'aquesta fira? Doncs Barcelona i la literatura catalana. Seran les convidades especials de la Fira del Llibre de Varsòvia, que se celebra a la capital polonesa entre el 19 i el 22 de maig. La participació catalana a la fira és una gran oportunitat per impulsar nous contactes professionals i oportunitats de negoci entre els sectors editorials polonès i català i per promoure la traducció dels clàssics de la literatura catalana. La participació catalana a la fira consistirà en l'organització d'un stand que acollirà una sèrie d'activitats literàries a càrrec d'una delegació de 10 escriptors catalans. L'Institut Ramon Llull n'és l'organitzador conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona. El projecte compta també amb la col·laboració de la Conselleria de Participació, Transparència i Cultura del Govern de les Illes Balears i el Futbol Club Barcelona com a partner principal.
Bé, jo us porto una notícia que, bé, és un fet que va passar la setmana passada. Bueno, ja sabem que a Barcelona va tornar al Festival de Cinema amb la cruïlla entre la cultura lliure, l'activisme i l'apropiació tecnològica. El Barcelona Creative Commons Film Festival, BCCN, és el primer festival de cinema que va tornar la setmana passada amb uns quants espais a la capital catalana i oferim propostes cinematogràfiques per reflexionar sobre les dues cares de la moneda de la lliure circulació de persones a Europa. D'una banda, el tràfic de persones i el drama dels migrants i refugiats, i d'una altra, el turisme en massa i la consegüent transformació de l'espai públic i la vida quotidiana en ciutats com ara Barcelona. La setena edició del BCCN es va fer fins diumenge dia 15 de maig al MACBA, al Centre de Cultura Contemporània, l'Espai Germanetes i els Cinemes Texas de Gràcia. El festival de referència en la promoció i defensa de la cultura lliure en l'àmbit audiovisual, que ja ha generat una xarxa de 17 festivals a tot el món, a Bogotà, Medellín, Mèxic i Lima, incloïen en la programació més de 600 minuts de projecció de films documentaris i curts amb llicències Creative Commons. També s'hi van proposar tallers i col·loquis a càrrec de diferents de referents de la cultura lliure i la producció audiovisual al nostre país. I el concurs de curs d'autonovell en català Made in Barcelona.
Molt bé, seguim una notícia. Diem que el dissabte passat més d'un miler de persones van omplir la plaça Major de Palma defensant el català. Ja sabeu que hi ha hagut uns canvis importants a les Illes i al País Valencià, d'ençà que s'ha tret determinats forces polítiques i a partir d'ara sembla que hi hagi hagut un despertar de reivindicacions, diguem-ne, de caire lingüístic i nacionalista. Aquesta manifestació o aquesta concentració estava organitzada per l'Obra Cultural Balear. Els assistents van ser Reus per Xeremies, de dues colles castellers, de l'Illa i grups d'animació. L'acte central va estar un parlament del president, del Jaume Mateu, que va recordar l'esforç de dècades per salvar la llengua catalana a les Illes, i Mateu va fer referència al símbol del cor, perquè portaven un cor de cartró a sobre, que els concentrats han enlairat dient que és un cor que vol ser el símbol de l'estima que sentim per la nostra llengua i la nostra cultura, la catalana.
Bé, suposo que tots els nostres oients saben que l'any vinent, el 2018, se celebrarà el centenari del naixement de l'escriptor Manuel de Pedrolo. Doncs hi haurà diverses mesures per celebrar aquest esdeveniment. La primera mesura serà la posada en escena de Pedrolo Digital, un projecte obert a instituts que té per objectiu la digitalització de totes les seves obres per tenir-les llestes a finals d'aquest any i així que es puguin consultar a través d'internet malgrat que no es podran descarregar. En segon lloc, i ja de cara a l'any del centenari, està previst que les millors obres de l'autor es tornin a editar i posar en circulació en llibreries i biblioteques. En un moment en què cada vegada la figura de Pedrolo està prenent més rellevància i les manifestacions relacionades amb el seu pensament i trajectòria van en augment, es fa de menester un major accés a les seves obres. El projecte tirat endavant per la Fundació Manuel de Pedrolo té com a principi actiu la xarxa d'instituts dels territoris de parla catalana. Amb l'objectiu de fer partícip alumnes de diverses classes, s'ha dissenyat una aplicació per mòbil a través de la qual es podran fotografiar les pàgines dels llibres i en aquesta línia Adelaís de Pedrolo, que és la filla de Manuel de Pedrolo.
Adelaís.
Va dir, s'han repartit els llibres depenent del nombre d'alumnes i a cadascun li toca unes dues o quatre pàgines. És un projecte cooperatiu i estimula els professors i alumnes a conèixer l'obra de Pedrolo. I l'altra idea, com dèiem, és que s'intentarà que l'any que ve es puguin difondre bastament bona part de les obres a través de diverses editorials que publiquin llibres que actualment són difícils de trobar.
Ja sabeu que, bueno, Núria Espert guanya el Premi Princeses Astúries de les Arts. La gran dama del teatre, amb una extensíssima trajectòria i un recent Reelier, s'endú un guardó valorat en 50.000 euros. L'actriu, directora i escenògrafa Núria Espert ha obtingut el Premi Princesa d'Astúries de les Arts 2016, el primer que es decideix en la 26a edició dels guardons i al qual optaven 40 candidats de 21 nacionalitats. Espert està considerada la gran dama del teatre espanyol. Havia estat proposada al premi en altres ocasions i per fi s'ha imposat a candidatures com les de l'artista nord-americà James Turrell, la violinista alemanya Anne-Sophie Mutter o el director d'orquestra rus Valery Gergiev. El jurat ha considerat que el seu teatre es caracteritza per la fidelitat als ideals i aspiracions de l'humanisme i ha estat sempre al servei de la poesia i de l'essència de l'escriptura dramàtica.
Bé, també explicarem del nostre company Octavi Serret, que fa molta feina cultural, és un activista de primera a la Franja, dir-li que parlo de que ha convocat un premi Serret Terra de Cruïlla. Aquest premi Serret Terra de Cruïlla, convocat per la llibreria Serret i Terra de Cruïlla, amb la col·laboració de la Fundació Carulla, Museu de la Vida Rural, tenen com a objectiu promoure la creació literària relacionada amb el territori i el món rural. Poden notar-hi obres originals i inèdites escrites en català. S'acceptaran novel·la, o sigui, qualsevol gènere, o assaig, qualsevol, diguem-ne, gènere és bo, és vàlid. Les obres s'han de centrar, per això, en el món rural d'avui, en el seu territori, en el seu paisatge i en la seva gent. Es valorarà especialment que incideixin en la manera en què el món agrari conviu amb els reptes de la societat contemporània que es plantegen amb el nou mil·lenni. Les característiques, i això no les llegeixo totes, perquè són mica llargues, les podeu trobar, si voleu trobar més informació, aneu allà a info... serratllibres.com i allà doncs, us explicaran quines són les bases, tenint en compte que el 26 de maig és l'últim dia per presentar-se el segon premi.
I l'última notícia d'avui, l'hem de dir avui perquè el següent programa ja estarà caducada aquesta notícia, i és que del 24 al 29 de maig de 2016 al Born Centre Cultural se celebra la Setmana de la Cultura Prohibida. Des del Born, en un temps com els actuals, es vol donar suport a la llibertat d'expressió i posar en relleu el gran valor que té per a un món democràtic i just la garantia del dret universal a l'accés lliure i obert a tot tipus d'informació. La Setmana de la Cultura Prohibida vol ser una cita anual per reflexionar sobre les prohibicions del passat i actuals. Prohibicions i censures aplicades a totes les formes culturals i artístiques, llibres, música, cinema, espectacles, i que tenen diverses modalitats. La censura reglamentada, la censura subtil, encoberta, la recomanació, l'autocensura, la censura per inundació, etc. Una reflexió amb trobades i debats públics amb autors, creadors, periodistes i altres professionals de tots els àmbits culturals. Enguany es posarà l'accent en la música prohibida.
Bé, ja anem a la frase, no? Començo jo, si us sembla bé. Diuen, en pensar és el treball més difícil que existeix. Potser per aquesta raó, és la raó per la qual hi ha tan poques persones que la practiquen. Això ho deia Henry Fonda, actor cinematogràfic nord-americà que va viure entre 1905 i 1982.
I bé, si no saps per on vas, torna per a saber d'on vens. Així és com viuen els africans, un proverbi africà. I jo afegeixo que per ajudar-te millor un llibre, no? Què penseu?
Oh, i tant, per ajudar-te a pensar.
Esperem que els nostres lectors, els nostres oients, perdoneu, els hagi agradat el nostre programa d'avui.
I d'aquí 15 dies hi tornem.
Tornem.
Exacte.
I amb entrevistes.
Ja comencem aquí.
Bona quinzena. A reveure.
A reveure.
Participen en aquest programa de Tirant de Llibres les persones conductores Francesc Pina i Esra Sulgic, la col·laboració de Maria Danés i les corresponsalies d'Empar Morelló, Sílvia Romero, Pau Badell i Octavi Serret, amb el suport tècnic de Ponset Ràdio i amb la coordinació i direcció general de Joan Roviralta. Ens tornarem a trobar dimarts, d'aquí a 15 dies, de 9 a 10 de la nit, al 107.7 de la FM, al web santsaloni.cat/ràdio en directe i a l'aplicació TuneIn. Trobareu tots els programes ja emesos a santsaloni.cat/ràdio a la carta, apartat Tirant de Llibres, i també al Facebook del programa. Gaudiu d'unes bones lectures i molt bona quinzena!